A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs, una circumstància habitual, una parella, pare, mare, fill, filla, àmbit familiar i coses que passen en el dia a dia i algunes d'una forma recurrent que potser no agraden massa als pares o creuen que s'ha de fer alguna cosa, però no saben exactament com i què i de quina manera, o si és que hi ha coses que no cal que mereixin preocupació i en canvi n'hi ha d'altres que sí que val la pena atensar-s'hi una mica i prendre-hi atenció. Des del Centre de Reeducació de Vit al carrer Pau Barbeig, número 16, saludem com sempre en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Hi ha moltes de les coses que fem de petits que formen part d'aquesta etapa de la vida en què fem moltes coses, diguem-ne. Vaja, no diré que d'una forma inconscient, sense pensar massa o...
No, infantils.
Infantils, no?
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
Per tant, hi ha un munt de coses que no han de preocupar en el nostre comportament quan som petits.
No, i a veure, no només això, sinó que és que de vegades preocupa perquè és una lectura massa adulta. Des de la perspectiva de l'adult, dius, és que de vegades hi ha unes coses, té unes fantasies, i dius, bueno, pues sí, ja diríem que dintre de determinat marges, això ja forma part de la qüestió, i que el marge de normalitat en la infància és molt ample. És gran. Des de luego tota la perspectiva infantil, la visió del món, la manera de manifestar-se és molt diversa de la de l'adult. De vegades passa que un fill és molt diferent al seu pare o a la seva mare. Aleshores, no? Trobes alguna mare i dius que a mi m'estranya
aquestes reaccions.
Sí, per exemple, per què no em diu el que li passa? No, per què no m'explica? I després, o sigui, al cap d'un temps resulta que és com son pare.
Uh-huh.
Que tampoc...
També hi ha grans que no ho expliquen.
Sí, efectivament.
D'acord.
Amb la qual cosa, perquè de vegades
I,
també...
I suposo que ni és bo ni és dolent que expliqui o que no expliqui.
A veure, això és el que hauríem de veure.
D'acord.
Si aquest no explica, porta, per exemple, a que es quedi sense anar d'excursió, porta a que a tenir inconvenients en la vida quotidiana,
uh-huh.
I aleshores ja estem en un altre... El problema són les conseqüències,
diguem-ne,
que porta.
D'acord.
No? Si això implica que no explica el que ha menjat al col·legi, que no, si ha jugat al pati o no.
D'acord.
Bueno,
o si ha sortit amb amics i ha anat a un lloc o un altre.
Sí. Aquestes ja és més que la mare o que el pare suportin,
uh-huh.
Aquesta característica del fill.
D'acord. Això, Roman, ara ho acabes de dir, és una característica, uh-huh. del fill. Un tret de personalitat.
Sí.
D'acord.
Sí.
Però això no té res a veure, en principi, amb estrictament unes certes normes de conducta,
uh-huh.
que s'han de tenir.
Bueno, o disciplina, si vols,
o disciplina, sí? Podem,
sí,
dir així? Diguem,
sí,
disciplina, sí. Diguem, ah, disciplina.
Podem dir així, no? Tot forma part, hi ha un pack allà, que és disciplina, mm-hmm. normes, acords, compromisos, responsabilitats...
D'acord.
Allò que va més enllà, diríem, del que un li doni la gana, no?
Mm-hmm.
Són coses, bueno, o sigui, quan tu arribes a col·legi m'has de donar els papers, mm. i no han d'estar tots rebregats a dintre
exemple,
de la motxilla.
D'acord, una qüestió de norma, una, sí, qüestió de disciplina.
I per més despistat, és una cosa que cal anar darrere i anar marcant.
T'ho preguntava perquè fins a quin punt els pares poden allò discernir que hi ha qüestions que formen part de la personalitat o actituds que formen part de la personalitat i altres que formen part de no haver après determinades normes.
D'acord, de vegades saps el que passa? És que no sol ser molt, molt fi. Vull dir, la línia és una mica, sol ser bastant grossa, és a dir, no té una única manifestació o una única expressió. La té en diferents àmbits. És a dir, probablement diria, és freqüent que altres membres de la família notin coses.
Més que els pares?
A més dels pares.
Ah.
No? És a dir, no sé, els avis o els tiets, mm-hmm. i en una conversa diuen, no, però és que aquest nano realment, o sigui, no explica res. És que mira que me van a PortAventura, que tal, i veus que s'ho passa bé, però... No? I aleshores ja tenen inputs d'altres persones que van en la línia de lo que ja veuen. Si això després també la mestra diu és que de vegades no sap com explicar o no sap com dir, bueno, ja tot va fent com una sumatòria mm-hmm. que comença a despertar una certa inquietud. Normalment es prenen mesures, diu, bueno, ara intentarem preguntar-li quan no sé què o quan que la mestra farà no sé quantos, i van provant coses o es van fent coses que si no donen, diríem, resultat, doncs ja va, no, ja és un pas, un cartutxo més que s'ha anat cremant. I moltes vegades també, per exemple, es passa també pel pediatre, o es demana l'opinió del pediatre, a veure què diu, què en pensa, la del mestre, en algun moment, diríem, o algú ho pot dir, és a dir, algú d'aquests professionals pot dir, millor que vagi el psicòleg, que li faci una ullada, no, o que els propis pares diguin, bueno, ja està. O sigui, realment volem, estem angoixats, és a dir, de vegades també l'efecte en els pares és un factor a tenir molt en compte. És a dir, uns pares angoixats, uns pares preocupats, i porten així mesos, i ja portem un any, doncs, amb això ja és motiu.
Ja és suficient.
Sí, ja és suficient, perquè vol dir que hi ha una preocupació molt elevada, justificada o no.
Això em volgui preguntar. Es poden preocupar més del compte els pares,
sí,
per coses que no...
Efectivament. Per exemple, per coses de la seva pròpia història. No vull que li passi...
El que em va passar.
Exactament. Aleshores, determinats indicadors s'interpreten del nano, s'interpreten mm-hmm. en clau de la història de la mare mm-hmm. o del pare.
D'acord.
I clar, o sigui, el que ha passat...
Si fa determinades coses, si actua d'una determinada manera, etc, sí, etc.
És com jo.
És com jo.
I
tenen,
no.
Hi ha part de raó en això?
A veure, dit així radicalment,
no, però
radicalment i tal qual, no.
No.
Justament, no és com jo. És un altre. Que tindrà, perquè òbviament, o sigui, la identificació és el principal mecanisme per a la construcció de la personalitat, tindrà moltes característiques de la mare i del pare, i això sí, i d'altres que anirà agafant, d'altres persones del voltant, però farà tot això una resultant pròpia, la seva pròpia capacitat. És com jo? No. Si sembla en tal, sí. Però és com jo, és a dir, com una espècie d'alter ego, una còpia... No. Això en mini, una minicòpia en petit de l'adult, no ho és.
Però molt sovint s'hi pot assemblar.
Home, i tant, i tant que s'hi semblen, i tant que inclús repeteixen.
Perquè és fins a cert punt lògic trobar familiars o la parella que digui si és que és clavat a tu en la forma de...
Mira, hi ha coses més difícils encara d'explicar, però que són molt clares, que passen, que s'hi sembla a l'avi que no ha conegut. I és... per diversos de la família,
sí,
és que
sí.
És clavat, és que fa les mateixes coses, sembla que l'hagi vist i no l'ha vist mai.
D'acord, té una explicació això?
Bueno, té l'explicació,
sí,
que és difícil, diríem, perquè no, o sigui, perquè ja diríem un
perquè
un el caràcter
s'hereda?
A veure,
suposo que no es deu poder dir així, però...
igual sí, si fem servir la paraula herència, sí. Perquè herència és el que passa d'una generació a una altra. Aleshores, sí que es traspassen coses d'una generació a una altra. Inclús de persones que no s'han vist, que no s'han conegut, mm-hmm. també es traspassen coses. D'una forma
és
difícil,
dir,
d'explicar.
Difícil, a això em refereixo.
Difícil,
però,
d'explicar.
Però és a dir, intangibles, que fan que algun membre de la família pugui dir, a mi em recorda molt a com era...
A veure, és que de vegades el propi record o la impronta d'aquella persona, mm-hmm. que si és un avi és el pare d'algú dels dos...
Sí, es veu projectada...
Efectivament. No? Aleshores, en la seva esposa, en els seus desitjos, mm-hmm. en les seves expectatives, en les seves maneres,
sí.
de fer, o en el que procura que no passi, mm-hmm. està, diríem, dibuixant...
D'acord. O sigui, tots tenim alguna cosa de la nostra família.
Sí.
En la manera de comportar-nos, en la manera de ser.
Sí, més ens val.
Més ens val. Sí, més o potser alguns val. Poden pensar, home, potser sí per algunes coses, potser no per unes altres. Però més ens val, diria, per què? Home, perquè això voldrà dir que...
Els pares volen, o sigui, volen que els fills... No, si semblin, mm-hmm. siguin de la família, diríem. Lo familiar és que tenim coses en comú, i és veritat que és així, i fa falta perquè això faci una mica de pinya, faci una mica d'unitat,
perquè sigui un referent d'actitud també en la vida, en la...
Perquè fa unió, fa vincle, no? el tenir aquesta comunitat,
suposo que sense obsessionar-se per això, no?
Ah, això mateix, o sigui, però dintre, a més de la comunitat, ha d'haver-hi la particularitat, la diferenciació, no? El que cadascú és cadascú, però de vegades hi ha nanos que realment s'assemblen molt poc als seus pares, i això sol donar problemes.
D'acord, no en parlem tant d'aquests nanos, eh?
No, però
estem molt problemes. Acostumats o molt avesats ja des de naixement a establir, sí. diguem-ne, comparances ja des de naixement. Quan neix una criatura, el primer que s'acostuma a dir és a qui s'assembla, o sigui que la comparança segurament és el primer que fem quan neix una criatura.
Bueno,
d'acord, i anem comparant en la mesura que van passant els anys en diferents referents del passat o de l'actualitat, no? Siguin els pares, siguin els avis, sí. passem la vida comparant...
Clar, amb lo familiar, amb lo més proper.
Uh-huh.
Amb les referències, perquè no ho pensarem, no, perquè justament de vegades és difícil pensar-ho per fora dels models propis, no? O els propers.
D'acord, però tu el que dius és que hi ha nens i nenes que d'entrada no s'assemblen tant als seus pares o a la forma de comportar-se dels seus pares o familiars com, vaja, molt sovint tindríem tipificat.
Sí, mira...
Però això no té per què preocupar.
A veure, bueno... Jo deia que no sé si ha de preocupar o no, però de vegades porta conflictes, i poden arribar a ser preocupants. Me'n posaré hiperextrem.
Vinga.
Perquè ara m'han recordat de nanos, per exemple, que són clarament irrespetuosos, invasius, i tenen uns pares que són un sol, són un tros de pa, i l'altre la pell d'ajuda.
D'acord.
Dius, però...
Segurament ara, més de 15, escolta, deu pensar en algun cas allò de... que, home, si son pare és un sant baró.
Exacte.
I mira com li ha...
Allò de
mira com li ha sortit, com si hagués sortit això, oi?
Bueno, però és veritat que de vegades de la santetat d'un...
surt la rebel·lia de l'altre.
Exactament, perquè si és tan bo, que li permet fer massa de tot, al final l'altre fa qualsevol... No té en compte.
D'acord.
No?
Per tant, aquí ja no estaríem parlant d'una qüestió de personalitat, sinó d'una qüestió de no haver sabut establir una certa norma de conducta?
Sí,
o...
però és que tot va lligat.
Tot va lligat.
És a dir, aquest no establiment, aquesta permissivitat, aquesta cosa com una mica laissez-faire, no? De deixar que l'altre vagi encucurant-se i fent les coses, bueno, donar-li, ai, pobre, què tal? Perquè de tan bo no vol fer patir el fill, doncs clar, hi ha una sèrie de restriccions que no, i d'adequacions a la realitat, de restriccions de lo intern. Diríem, no? No pots fer el que vols, quan tu vols i com tu vols, i d'adequacions a la realitat, és, escolta, a la senyoreta no se li pot dir això, o al pare no li pots dir això, o no es pot fer això. Si tot això ha estat permès en mort de la bondat dels pares, la seva personalitat s'ha estructurat sota aquests, no, paràmetres.
Sota aquests paràmetres. Els primers responsables de la conducta d'un fill o d'una filla són els pares.
A veure, si més no, tenen una participació elevadíssima. El subjecte sempre és responsable també de lo seu.
Sí?
Sí. Això, és a dir, la forma, per exemple, d'elecció, no? Quan parlàvem...
Sí, encara que tingui 4 anys, 5 anys...
Sí.
També som responsables d'allò que fem?
A veure, responsable en el sentit...
En la proporció de la nostra edat.
Té un triar. No ho sé, per cridar l'atenció pot trencar tota la vaixella de l'àvia, pot pixar en una cantonada,
pot cridar durant tot el dia,
pot dir un taco a, no sé, a la mestra...
Pot escollir.
Pues sí, té varietats, diríem, no? Aleshores, i de vegades justament el que es veu és que si no s'atenen els signes, aquests augmenten, va a més. No? Si amb una patadeta no ho arreglo, no es provarem amb una va més. I no vull dir amb això de que hi hagi gaire consciència de per què ho fa, o que
sigui, i de les conseqüències d'allò que fa, o de la intenció.
De les conseqüències relatives. Però de la intencionalitat, sí, perquè no, ja se n'adonen, però quan diuen, però per què fas això? I l'altre diu, ui, no ho sé, no m'ho vols dir, clar que ho saps, per què li has donat una patada, o per què has trencat no sé què, ho has fet aposta? I l'altre diu, sí, perquè sí, la intenció era fer-ho, però la raó o la causa per la que ho fa no se la sap.
Doncs hem de posar-nos des dels orígens. Sempre ens havies dit que d'una forma permanent reclamem l'atenció. Quan som petits plorem, o quan... perquè reclamem perpètuament l'atenció dels altres, però sí, també en algun moment ens has dit que malament rai dels pares que caiguin amb la temptació o nou per any de, bé, respondre a aquesta estratègia de quan som petits sempre. I que per tant hi ha un moment en què els pares s'han d'intentar deslligar d'aquesta mena de, com ho diríem, de setge,
de tirania,
de xantatge emocional, sí, que els proposem a vegades en determinades edats. Clar, com d'alguna manera es modula això? Perquè per una banda nosaltres estarem disposats sempre a fer coses per cridar l'atenció.
Sí.
I els pares en algun moment estaran obligats a dir, bé, ja pots fer el que et doni la gana, que jo no baixaré de la meva posició, encara que això pugui tenir unes conseqüències que acabem amb la vaixella petada, o amb els vasos, o amb alguna qüestió d'aquestes. On...
A veure, justament, el que sí està clar que la responsabilitat del fill no és la responsabilitat dels pares. I la responsabilitat dels pares és tenir una posició d'adult, no infantil. És a dir, el que no pot ser és, com tu no fas no sé què, doncs ara jo tampoc faré no sé què. En una posició clarament infantil, és a dir, els pares han de poder, sí que han de mantenir una fermesa, però no han de ser cabuts ni caparruts, no? Han de ser ferms, no? Han de tenir, i han de saber, diríem, tolerar justament les rabietes que li agafa el nen, perquè el que rep la restricció és el nen, no són els pares. El que passa és que pels pares també té un cost, això. Per què s'han d'enfadar tant? Bueno, moltes vegades per poder dir que no han d'estar empipadíssims, perquè si no, no saben dir que no. I això de vegades té un risc, que és a la que baixa a l'enfado, no? O l'enuig, doncs ja és, bueno, va, sí. Cosa que també després acaba enfadant, perquè el nano la torna a fer, dius, veus,
una altra vegada s'ha dit.
Jo soc un bon fer, que jo... Però bueno, per això, o sigui, de vegades el que fa rabiar és veure que costa al pare o a la mare posar restriccions al benestar del fill.
I el primer que preocupa els pares és precisament alguna cosa relacionada amb això, en no haver pogut encarrilar.
Això està molt bé. O sigui, realment, quan passen coses, els pares, si tot va més o menys bé, s'interroguen si és que estan fallant, o hi ha alguna cosa que no estan sabent donar, o no estan sabent interpretar, o estan donant de més.
O han permès massa.
Exactament, exactament. I diríem que és una actitud sana.
No hi ha un medidor, però, de permissivitat. Fins on hem permès, fins on havíem de permetre. Esclar, és difícil això. Passat el fet, tot és fàcil d'analitzar. Però quan el tens davant... on està el llindar de la permissivitat i davant de les conseqüències de permetre o no permetre al fill o a la filla determinades coses?
Molt bé. Efectivament, és més fàcil o més possible fer l'anàlisi de situació passades que, diguem, que ja no diguem fer una anticipació de lo que vindrà, que és complicadíssim, el pronòstic sempre és molt difícil de les qüestions. I la valoració en el present, bueno, a veure, hi ha indicadors que permeten una mica discriminar graus, intensitats, freqüències, i casos particulars. És a dir, hi ha nanos, per exemple, que són molt autònoms. Quasi diria que tenen una espècie de ràbia contra la dependència horrorosa, no? Ells ho saben fer tot, no cal que els hi diguis, no, com ho han de fer, o no, perquè no, aleshores clar, són nanos que si tenen una, per exemple, una mare que li agrada molt donar pauta,
sí, malament,
es portaran a bufetades. Per què? Perquè l'altre no, vol mostrar i vol fer...
D'acord, i vol passar les conseqüències del...
Exactament, que... sí, sí. No, aleshores, que aquí hi ha una adequació requerida per part de la, mm-hmm, de la mare o del pare, que si no es fa, aleshores ja podem tenir un conflicte més gran. Que igual la qüestió no és el que li passa al nano ni el que li passa a la mare, sinó entra, és en el vincle entre els dos que sorgeix el conflicte. El nano per se no li passa massa res, és una característica seva, mm-hmm, que entre tant estigui dintre d'uns marges,
yes,
és com és, així com hi ha d'altres que li han de dir quatre vegades ara les coses
perquè
ho necessita que li diguin, escolta, que t'has despistat, vinga, que pam, i d'altres que, o sigui, que em digui, ja saps el que tens que fer, oi? Mm-hmm. Oi que tu ja saps? Sí. No cal dir res més, perquè ja ho fa. I aleshores, aquesta adequació també és important. Indicadors universals, bueno,
anàvem per aquí, indicadors universals,
indicadors universals
que poden d'alguna manera,
a veure, un és jo diria el grau de patiment, no? Si al nano això li fa patir, si realment això comporta una sofrença, un malestar molt marcat, bueno, aquest ja és un indicador. Després les
els nens pateixen,
Oh, sí que pateixen, sí.
Sí.
Pateixen.
Poden patir sense plorar, poden patir plorant, poden patir callant, poden patir parlant,
Nens ploren.
Ploren.
Ploren per moltes coses.
Mm-hmm.
Per moltes coses i no sempre és
per patiment.
Exactament, o sigui, a veure, pot ser un disgust, pot ser una, a veure, que són formes de patiment, però més suaus i adaptades, mm-hmm, i adequades, plorar, a veure, és una activitat molt, per exemple, molt apreciada per moltes persones. Hi ha persones que diuen, bueno, passa això i jo vaig a plorar, ploro un quart d'hora i ja estic com nova.
Tan associada que la tenim a la debilitat,
Exactament, i no és així.
No és així.
Jo crec que no. O sigui, és una forma d'intentar sanar o entre expressar i atravessar el moment de dolor.
No?
Quan has acabat de plorar, ja ha passat.
Suposo que una altra cosa seria plorar cada dia i en qualsevol circumstància.
Efectivament. Efectivament. A veure, això, per exemple, pot ser una manifestació de patiment en un nano que plora per qualsevol cosa. Aquí sí que diries, ui, sembla que busqui l'excusa per plorar.
Un ànima sensible.
Una ànima sensible, una ànima dolguda i atormentada o trista, que cada vegada està expressant. A veure, els patiments en la infància no són diversos en quant a l'existència de patiment i a el que li passa als adults.
Mm-hmm.
Els nens, així com gaudeixen de moltes coses,
també pateixen per moltes altres.
També pateixen per moltes i de vegades per algunes, que els pares diuen, però no pot ser que sigui per això. Dic, pues sí.
D'acord.
És per això.
Ho diries com allò, no pot ser que a aquesta edat estigui patint per aquestes coses? Doncs sí,
costa. Hi ha una tendència a idealitzar la infància.
Exacte.
Com una espècie de paradís,
sí,
terrenal.
Això mateix, que tot de felicitat fantàstic. Perpètua.
Sí,
no.
Fantàstic.
No sempre és clar, evidentment.
No, ja, pare, té moltes complexitats.
D'acord, un indicador universal, diguem-ne, el patiment. Explicitat de moltes maneres, però sobretot, diguem-ne, no plou. O riure no ha de fer patir tant, suposo, els pares?
No,
per descomptat. Un altre indicador que pugui preocupar
Els
pares, si és que ho veuen molt sovint o si es manifesta molt sovint.
A veure, diríem, moltes vegades és quan això té manifestacions en més d'un àmbit, és a dir, que no només passa a casa, sinó també passa a fora. I afecta té caire de disfunció, no permet un funcionament diríem més o menys còmode, més o menys adequat, més o menys funcional, no? que es tregui les coses,
sí.
Aquest és un altre indicador,
és a dir, quan passi alguna cosa,
sí,
que altera,
que no li permet fer funcions, com ara, per exemple, la social, tenir vincles, tenir amics, tenir relacions on... Si això no està funcionant, és és un indicador de que hi ha alguna cosa.
Perquè
aquí
se n'han de tenir.
Perquè se n'han de tenir.
Se n'han de tenir, eh? Sí. Es pot dir així.
Sí,
eh?
Sí, som
un
certs
nen,
socials.
Un nen, som certs socials, totalment. Han de tenir amics, han de sortir amb colla, a veure, hi ha moments per tot, suposo, però en general s'han d'establir.
A veure, un nen que està sol en el pati...
És un indicador d'alguna cosa.
Clar, és un indicador d'alguna cosa, efectivament. D'alguna cosa que està passant i que no li permet això acostar-se i que se li acostin. Perquè és com una espècie de... Els nens,
no,
per
no,
exemple...
Suposo que no estàs dient, no és que sigui ni bon ni dolent.
A veure, però és significatiu.
Però és significatiu, això et refereixes, eh? És a dir, si un nen està sol en el pati, o habitualment és un nen poc sociable, és indicador d'alguna cosa.
Sí, sí. Diríem, una cosa és que tingui pocs, o que sempre vagi amb els mateixos, mm-hmm. que no... Que tingui...
Sí, sí,
però és... I l'altra és que no... Que no es prodigui, no? Que no faci aquests intercanvis, que
d'acord.
No busqui...
Com dèiem amb el ploi o riure, un nen molt social no ha de preocupar. Ho dic d'aquesta manera, eh? No és una... Vaja.
No, en principi no. Hi ha nanos que ho són molt i que necessiten molt, i això li comportarà alguns patiments.
D'acord.
I pagarà els preus per tot, paguem preus. Però diríem que, per exemple, un nano que no juga, si lligat a això, també és un indicador. Això és també universal en la infància. Un nano que no juga és un nano que té algun problema de certa rellevància.
D'acord. Un nano que no juga.
Clar, clar. És un nano que no juga. És
que,
és...
que no juga amb...
No, ara t'ho posava en social, però diríem que no juga. Un nano que no juga a casa, que no té interès per jugar. Que
d'acord.
És un nano que
és
no està bé.
És un indicador també.
Sí, sí.
És un nano que no està bé.
Té.
O que té, vaja, que pot preocupar els pares, aquest fet.
Després, altres manifestacions, per exemple, són els signes d'angoixa. És a dir, nens que s'angoixa o que s'espanten molt o que tenen una expectativa angunyosa respecte a les coses... Mm-hmm. Que de vegades també pot donar símptomes en el dormir, no?
Amb pors.
Sí, pors. Però clar, són pors relatives, no? Perquè por a coses que no estan gens clares. Però per això dic més de la banda això, de l'angoixa, perquè estan molt fantasejades
i es fan més grans del que haurien de ser molt, molt sovint.
Sí, però a veure, pels pares de vegades és dur. Però és que si no hi ha cap monstre, però si ningú vindrà, ningú et prendrà, però si ja hem tancat... Ja. Però clar, això no els serveix de res, perquè o sigui, les
perquè,
pors no
perquè
són reals.
A dins ja. L'ànim opera moltes
exactament,
coses. No?
Exactament.
10:47, només hem apuntat uns quants, allò que en diu en Roman, indicadors universals que poden preocupar els pares si els veuen. No hem parlat encara de contestar malament o de donar patades o de insultar en algun moment o de qüestions també que de ben segur poden arribar a preocupar.
Al voltant de l'agressivitat.
Al voltant de l'agressivitat. Ens hi ficarem en 15 dies. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins al proper divendres.
Fins al proper divendres.